Bon dia, ara són les 9 i 3 minuts. Comença l'espai de tertúlia a la sintonia de la ràdio de Lloret de Mar. Avui, en aquest dimarts, ens acompanyen en aquest temps per conversar tranquil·lament a l'emissora. En primer lloc, l'Agustí Cabanyes. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També amb nosaltres l'Andrés Díaz.
Hola, bon dia.
I Francisco Pastor, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ells tres comentarem diversos temes que fan referència a la nostra localitat, al nostre municipi. També podríem parlar d'aspectes generals, però avui, com és habitual a les tertúlies, al punt de partida, l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora. Avui hem destacat des de les 8 del matí que el Fórmula Weekend torna a Lloret de Mar aquest cap de setmana. Ja saben que és l'activitat pels amants del motor i ja és la 6a edició d'aquest esdeveniment. Es fa coincidir amb la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya i, per tant, aporta un seguit de beneficis econòmics a la destinació. Un programa d'actes que comença ja aquest divendres amb diferents activitats i que durant 3 dies es podrà gaudir d'això, d'activitats relacionades amb el món del motor. Un centre neuràlgic que tornarà a ser per segon any a l'aparcament de Sa Caleta i que també hi hauran actes al passeig Jacint Verdaguer, plaça de la Vila i plaça de mossèn Pere Torrent. No sé fins a quin grau, fins a quin punt són aficionats del món del motor els nostres convidats, Agustí.
No particularment. Conec els pilots principals, sabia que es feia el Gran Premi d'aquest cap de setmana que ve i recordo que sempre va lligat el Gran Premi amb aquesta activitat que fa Lloret. Vull dir, no hi tinc res a dir. Són coses complementàries. Suposo que per la capacitat hotelera de Lloret deu venir molta gent que va al circuit i que està aquí a Lloret. No deixa de ser una activitat turística pues, adequada i adient a l'aconteixement principal. Ho trobo bé.
L'Andrés és més de curses, de running, però no sé si al món del motor també li agrada.
Sí, también me gusta. Y bueno, eso todo lo que sea para el pueblo, una fuente de ingresos, más gente por aquí por el pueblo, actividades. Ya que no está Rally Costa Brava desde hace años y tal, pues bueno, tener una alternativa. Así, porque sí hay mucha afición a esto y si encima coincide con el Mundial de F1, pues bueno, sí, se aprovecha el tirón y lo encuentro muy bien.
Francisco?
Bueno, ya me he hecho aquesta pregunta moltes vegades. Yo, aficionat del motor, no. No,
I de l'esport en general?
Sí, de l'esport sí que sóc aficionat. Una altra cosa és que no m'agradi el futbol, no m'agraden certs esports molt majoritaris, però bueno, m'agrada l'esport, i tant. El que passa que, bueno, de fet, que un ajuntament o una administració proposi això està molt bé, perquè hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no. Per tant, està molt bé que hi hagi diversitat i que hi hagi propostes per tothom. Per tant, jo segurament no participaré d'aquesta activitat, però estic molt content que l'Ajuntament la proposi i que la gent pugui gaudir.
Es troba a faltar molt el Rally Costa Brava?
Jo en particular sí. Sí lo encuentro a faltar porque, a ver, desde pequeñito, bueno, asistía siempre, me ponía ahí en las curvas y tal, la zona de San Grau, la zona de Tosa, que me gustaba mucho también. Y bueno, sí que lo encuentro a faltar. Aquí en la Costa Brava, tradicionalmente, siempre ha estado la gente muy arraigada así al motor, al rally, sobre todo autocross, me acuerdo yo cuando era más pequeño, el cross, motocross, enduro, todo eso. Y bueno, sí que se encuentra a faltar, sí.
I jo trobo que és una llàstima que es perdés aquest rally de Costa Brava per aquí Lloret, sense ser culpa de Lloret. Vull dir, és una empresa privada i suposo que va al mejor postor, no? O que els interessos polítics deien veniu cap aquí perquè no. Va ser una llàstima que es perdés. Jo trobo que va ser una llàstima.
Ja, és evident, un mundial posava Lloret a tot el món. I per tant, a nivell de promoció, anava a dir no té preu, però evidentment té un preu. I precisament per això, com comentava ell, doncs ha marxat a un altre lloc. Sí que és veritat que hi ha certa recança, no? Com enyorança de dir, ostres, el rally ja no el tenim. bueno, tirem endavant, hi ha altres propostes.
Mm-hmm. Aquest matí, quan entrevistàvem en Jordi Orobitz, el regidor de Promoció Econòmica, deia que el Lloret Weekend és una inversió important, però també ho era el Rally Costa Brava, però en canvi potser també el retorn era també important.
Sens dubte, estic convençut, té molt més prestigi el Rally Costa Brava. És el Rally Costa Brava, és una prova del campionat mundial de rally, si no tinc entès malament.
Sí,
ara
sí.
Fan campionat d'Espanya, me sembla, algun cap de setmana.
Sí, però bueno...
No té ni molt menys el nivell, ni aporta la gent que duia allò. Allò era un aconteixement. I el fet que hi hagi a la caravera aquelles rajoles amb les empremtes dels guanyadors, tot allò dona una imatge d'aconteixements de categoria, sens dubte,
Però
i a més va marxar, perdona, va marxar i Lloret ho feia molt bé i ho organitzava molt bé.
Es que yo creo que ha perdido un poquito, trasladándolo ahí a la zona donde se ha trasladado, bueno, toda la zona de Tarragona y tal, creo que ha perdido un poquito también. Aquí Lloret también, o sea, nos ayudaba a nosotros y también ha ayudado un poquito a esa prueba, vaya. Le daba así un toque... No sé si quan, per tradició o algo, però...
Jo quan va marxar vaig sentir veus de gent involucrada econòmicament o per negocis auxiliars, etc, que marxaven a disgust d'aquí.
Sí, per això. Marxaven obligats.
La tradició del món del motor a les comarques de Girona és més que evident, Vull dir que de molts anys enrere. De totes maneres, queda plasmada aquesta afició amb aquest esdeveniment, amb la Fórmula Weekend, que porta molta gent al cap de setmana a Lloret.
Sí, yo creo que quizá en otro sitio no traería tanta gente. Lloret hace que absorba ahí más número de gente, creo yo. Si lo haces en otra población o bueno, por aquí al lado también iría gente, pero Lloret tiene algo ahí, el punto ese, sí.
Doncs és una cita que serà important de cara a aquest pròxim cap de setmana. També no ho hem tractat avui en el Bon Dia Bona Hora, però sí que ho hem fet en el dia d'ahir o en d'altres edicions dels informatius de l'emissora, que es preveuen certes obres a Lloret. Per exemple, a la plaça de Mossèn Pere Torrent, on les graderies que s'hi veuen desapareixeran, o bé que també ja està en marxa les obres del nou dipòsit de vehicles davant mateix de la caserna de la policia. Com ho veuen? A bote pronto, però aquesta realització d'aquestes obres?
Jo particularment si lo veo bien.
Qui li hagin de retirar el vehicle en una zona mal aparcada hauran d'anar davant mateix de la caserna de la policia a recuperar-lo.
Tampoc està tan lluny el que hi ha ara, o sigui que, bueno,
a més que a mi.
Clar, pensem que abans teníem la caserna al mig del poble i el dipòsit estava com una mica més allunyat. Jo malauradament vaig haver de fer servir aquest servei perquè se'm van portar el cotxe a la grua una vegada. Vaig haver d'anar a la policia, després vaig haver d'anar al dipòsit. Clar, el fet que estiguin caserna i dipòsit allà mateix, jo crec que és un avantatge a nivell logístic, com a mínim, la persona que li toca. Fins i tot pel tema de control dels vehicles, que estiguin al costat de la caserna, em sembla perfecte. Unificar recursos o unificar serveis.
Home, esperem no haver d'anar
gaires
vegades.
Esperem que no.
I se'n recorda de quan va pagar per retirar el vehicle?
No. Fa 10 anys,
eh? Ah, 10 anys.
O sigui, no me'n recordo.
Espero que no estan actualitzats, doncs.
Entre la multa...
Jo sé que em vaig emprenyar molt.
Llavors el preu va en consonància amb l'emprenyada?
Va ser car emocionalment.
Molt, molt.
Llavors ja anem a parar en aquell discurs de molta gent que diuen els turistes que venen no els hi passa res i els que estem la resta de l'any ens han de venir a treure el cotxe. I...
Bueno, això és un altre debat, eh? I això jo crec que estigui al dipòsit allà on estigui serà un debat sempre tindrem.
No sé què vull dir. Això de que als turistes no els hi passa res... Jo a vegades veig la grua carregada amb un cotxe francès.
Sí, és un tòpic, és un tòpic.
Ja, vale, o sigui, sí. Suposo que amb això no deu haver-hi diferències, no?
però també hem vist per les xarxes, per exemple, alguna crítica, en el sentit de dir a l'entrada de Lloret que es vegi el dipòsit de vehicles, perquè normalment també solen haver-hi vehicles vells o molt deixats al dipòsit.
Bé, el que és normal que les coses es modernitzin, no? Si fa 10 anys aquest senyor va haver d'anar a buscar el cotxe i devia de tenir alguns anys d'antiguitat aquest dipòsit, que jo sé on està. Jo no he hagut d'anar a buscar mai el cotxe, però sé on està. I vull dir, és lògic que es busquin ubicacions pensant en millora general de la infraestructura urbana, no? Mm. Així com s'ha traslladat la caserna de la policia municipal i tal, que també és una cosa lògica, no?
Clar, el nucli urbà de la població va creixent, es va fer més gran, i jo crec que al nucli urbà hi han coses més interessants a posar que en un dipòsit de vehicles. Per tant, si se va a l'extraràdio a posar el dipòsit, doncs millor que una ubicació més cèntrica.
Que estigui més en els que transgredeixen alguna llei que no pas els que volen algo positiu, no ho sé.
De totes maneres, podria pensar algun tema estètic, no? De mirada de que quedés
una valla un poquito más
integrat dintre del paisatge i, bueno, això
ja es té que veure el projecte com està, sí, i llavors criticaríem el projecte, no? Sí. Però si no...
Volen informació de privilegiada, no? De primera
mà. Home, vull dir...
Però això és com sempre. Si poses una paret grisa, et diran que és lleig. Si et gastes els diners en posar una paret decorativa, et diran que és un projecte car. Per tant, sempre que facis alguna cosa, hi haurà algú que no li agradarà. Per tant, es tracta de tenir un criteri i tirar endavant, i ja està.
Això segur.
Com per exemple la plaça de mossèn Pere Torrent, que com deia s'enderrocarà les graderies, i que bé, la intenció, l'objectiu és oferir una millor imatge, no?, en un dels espais força transitats del municipi. De moment, canviar la imatge de mossèn Pere Torrent és també un dels primers projectes que es vol tirar endavant, i també es vol crear un espai verd, en fi, també s'hauria de veure el projecte global, no?, per conèixer. Però troben que és una plaça que necessiten un retoc?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Lo de las graderías también lo veo bien, porque eso ahí la verdad es que no pinta mucho, no se utilizan casi para nada. Y sí, bueno, yo el proyecto no lo he visto, pero sí he leído un poquito así en lo que quieren hacer y tal. También quieren retirar las vallas que hay aquí en los laterales y eso. Y bueno, sí, más accesible, le dará un poquito más de luz a todas las calles. No será solo la calle San Pedro, quizá unir esa zona con la calle San Pedro, que está cerca, tanto para comerciantes, luego la biblioteca, la vista de tal, de la, o sea, lo que es la arquitectura y eso, que bueno, dentro de algo, pues algo diferente, ¿no?, que se ve. Sí, yo lo veo bien, sí.
Uh-huh. Actualment és una plaça molt dura.
Bueno,
I faria falta modificar-la, que fos més agradable passejar, estar-hi. Ara mateix sí que és veritat que la gent, que els nois que patinen o fins i tot que juguen a futbol, estaran molt agraïts amb que sigui un espai molt diàfan, sense cap obstacle i tal, però és veritat que per conviure, per passar-hi, per passejar, és dura. És una plaça que realment necessita actualitzar-se. Mm-hmm. I si hi ha zona verda, si hi ha elements arquitectònics que fan una mica d'harmonia amb l'entorn, doncs fantàstic.
De fet, així una plaça com la que descriu en Francisco és la del Melcior Montero, al costat de, del carrer de la Vila i
carrer de l'Areny.
Areny, exacte.
Areny, Xenia del Barral.
Sí. Però en canvi, Doctor Adler i mossèn Pere Torrent són places dures,
Sí.
Sí, però en canvi la doctora Arler és molt viscuda, i Pere Torrent, tret de la terrassa dels jubilats i del...
Sí,
sí, és una plaça una mica... Bueno, sí, fan actes, penso que hi ha associacions i centres socials de Lloret que l'aprofiten per fer espectacles, aconteixements, etcètera, etcètera, no? O sigui, una certa utilitat té, Ara potser sí que és poc participativa del municipi, no sé. De la Casa de la Cultura.
I tant. La plaça de Doctor Adler té la zona de joc dels infants, té l'element de l'aigua, que això fa que sigui agradable estar-hi, i està plantejada com a espai per ser-hi, per estar-hi. Hi ha les terrasses també dels 3 o 4 locals que hi ha. En canvi, la plaça actual de Pere Torrent és per passar-hi de llarg, no és per quedar-t'hi, és com una travessia, tu passes de llarg i ja està.
Una precisió: a la plaça Aller hi havia l'element de l'aigua.
Sí, exacte.
Vale, no hi és. Va, només aquest.
Hi havia l'element de l'aigua?
Sí.
En un costat?
Al sí. Frontis.
Sí.
Al frontis hi havia com una petita cascada d'aigua. Ara s'han substituït per uns escalons i unes baranes.
És que no sé què passa a Lloret de Mar, però el tema de l'aigua o fons d'aigua no acaba de funcionar, perquè a la plaça de mossèn Pere Torrent, sota les graderies, el projecte inicial era que hi hagués sortidors d'aigües, crec recordar.
Sí, i anant cap a l'Olímpic, hi ha una gran... En el camí que porta l'Olímpic, abans d'arribar en aquell parc també infantil que hi ha...
Davant de la piscina.
Sí, però a la banda del... Hi ha una gran...
Sí.
Un gran llac artificial on s'hi anava amb barques teledirigides, tal, es va treure l'aigua i s'ha acabat.
I ara està buit, sí.
Està buit perquè deien que l'escassès d'aigua en aquell temps no permetia fer-ho, no? Això jo suposo que són aigües que es van realimentant i reciclant.
Sí, amb un
allà
motor.
No crec que es gasti aigua amb aquestes coses. Però bueno, de moment ha desaparegut, ja fa molts anys, ja s'ha oblidat.
També l'afició al maquetisme naval o al modelisme naval també sembla que hagi desaparegut. Perquè
no és veritat.
Perquè hi havia una sèrie de trobades que,
sí,
que ara
sí,
no es
sí,
fan.
Sí. Jo crec que l'afició no ha desaparegut. Ha desaparegut un lloc per practicar-lo. Crec jo, eh?
Però hi ha alguna associació, alguna entitat al respecte?
No ho desconec, però que hi ha afició ho firmaria ara mateix.
Però que potser no hi ha la demanda.
No ho sé. És un regal molt típic, això, pels nanos petits, pels Reis, per Nadal, per compleanys. Bueno, avui dia ha estat substituït per les...
Ara som més els drons,
Ara són drons.
Però potser valdria una mica més que seguís el modelisme naval,
sí,
que no pas els jocs de cònsula i aquestes coses.
Això també. I tema d'aparcaments? Perquè, clar, a la plaça de mossèn Pere Torrent a sota hi ha un aparcament, però a la doctor Adler i Malcio Montero, no.
No, bueno, a davant de Malcio Montero hi ha l'aparcament Venècia.
Sí,
sí, que és
i una privat. Mica, són privats, però són aparcaments. Sí, sí. I una mica més amunt, allà anant cap al que es deia l'IFA abans, no? També hi ha un altre aparcament. I un petit...
Però no creuen que són places desaprofitades en aquest sentit? Per tenir un aparcament soterrat, vaja.
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè hem de tenir en compte que és evident que avui en dia tenir cotxe és una cosa molt comuna i tothom té un o dos o tres cotxes. Tothom no, però molta gent en té cotxe. I fa falta zona per aparcar. Si volem que el poble estigui viu, que per tant hi ha gent que treballa, hi ha comerciants, hi ha turistes, hi ha gent que ve a fer vida a Lloret o a comprar a Lloret, per tant necessitarà un lloc on deixar els cotxes. Necessitem places d'aparcament. Però és que el que no podem fer és que tot el poble sigui places d'aparcament. Necessitem places per viure, per respirar, necessitem espais oberts on la ciutat respiri, i per tant han d'haver-hi places.
Sí, sí,
però, sí, però aprovechada soterrània.
Exacte, o sigui, imagini's ara que volen remodelar la plaça de Malcio Montero. Doncs abans de fer-ho, es fa un projecte amb un aparcament soterrat, d'una planta, per exemple, només, per si el lloc és, i després es remodela de nou la plaça a superfície. Aprofitar, vaja.
Sí, aprovechar l'obra, aprovechar l'obra.
S'hauria de mirar el projecte. Aquí a Lloret sempre tenim el problema de les aigües freàtiques,
sí,
està a un nivell molt alt i sempre compliquen molt les obres, sobretot quan hem de profunditzar. S'hauria de mirar i estudiar el projecte. Com a ideal, sí, podríem fer un pàrquing soterrani tota la superfície de Lloret. Ara, s'ha de veure i s'ha de valorar si val la pena la inversió. S'ha de tenir en compte, això fa falta un pla estratègic a mig i a llarg plaç de ciutat i veure si realment convé invertir diners en fer pàrquings subterranis i a on?
Jo no hi estic tan d'acord. O sigui, fer un pàrquing subterrani, a veure, no se trata d'aprovechar l'obra. Se trata d'encadir l'obra o multiplicar el cost de l'obra per no sé quan, depèn del puesto. Després, fer pàrquings subterranis en una ciutat com Lloret, que per mi hauria d'augmentar la part peatonal de la ciutat. O sigui, la gent de Lloret hauria de caminar més, això em penso que ho he dit diverses vegades, perquè les distàncies realment són curtes.
Sí, però jo soy de fanal. Sí, cuando tengo que ir a cortarme el pelo, que voy a ir a la Pera Torrent, la hora gratuita de aparcamiento también me va bien, ¿eh? Porque vengo desde allí, tengo que venir andando 20 minutos y voy allí con el coche, me aparco un momento. Es que es ja, una zona que complicada.
Ja hem posat un altre argument. Aparcament subterrani i gratuït. O sigui que ja l'amortitzaríem no sabem quan. No,
en la Pera Torrent és una hora solo, però va bé.
No sabem quan. Ara s'ha instal·lat un magnífic sistema de transport públic a Lloret.
Això sí, això
que en vàrem parlar no fa gaire temps aquí. Escolta'm, anem a tallar-nos el cabell i aprofitem el transport públic, que és barat, més barat que una hora d'aparcament. A veure, tot té les seves avantatges i tots els seus inconvenients. És evident, no? Tot voldríem per tot. Però, a veure, la gent que viu a Fanals, que ja comença a ser un nucli molt important d'habitants, ostres, no hi ha barbers a Fanals?
A mi el que m'agrada és el de la Pera Torrent.
No, és una pregunta...
El del New Look.
No, a veure si m'explico. És una... tothom, en el fons, som esclaus d'allà on vivim, no? I el senyor que viu al centre de Lloret és esclau de viure al centre de Lloret. El senyor que viu amb un a Fanals, que és esclau, entre cometes, de viure a Fanals, altres l'envejaran. El senyor que viu amb una urbanització és esclau de viure aquesta, amb les seves avantatges.
Sí, no, o sigui, per tenir seus... unes coses hay que sacrificar altres, ja sé que, està claro.
O sigui, exagerem, no? A partir d'aquí podríem fer tota la filosofia que vulguis. No, però és veritat. O sigui, jo estic cansat de sentir gent... jo he vist que la Roca Grossa vinc a comprar Lloret i, escolta'm, tinc d'aparcar al puesto, no puc aparcar davant de fulanit o... És normal. O sigui, tu no et trobaràs, a menys que te'l busquis, un aparcament a Lloret. Per altra banda, en conec molts que viuen a la Roca Grossa i tenen un aparcament a Lloret. I aquests no tenen cap problema. O sigui, clar, o sigui, tot té els pros i els contres. O sigui, no per viure en una urbanització, ho trobo jo, tens de tenir tots els serveis del nucli urbà vell a la teva disposició com els té el que viu allà. O sigui, és diferent, a menys que tu també te'ls busquis.
També és una qüestió de costum.
I també és costum. O sigui,
perquè la gent que viu al centre del poble, que té cotxe i no té pàrquing, quan arriba a casa sap que ha de fer una o dues voltes fins que trobi el lloc on deixar el cotxe. La gent que viu a una urbanització, això és un costum que ha perdut. Perquè tu arribes i o aparques dins de casa teva o deixes a la porta. No has de fer... On aparcaré avui? No, és un esforç mental que ja no es fa.
No,
en canvi,
és que és molt complicat.
Ens acostumem a les coses fàcils.
És que és molt complicat.
A veure, que no se haga no quiere decir que no iria bien.
No, i tant.
És l'ideal, sí. Jo trobo que sí i trobo que no. O sigui, no s'exagera. A veure, tots els excessos són dolents. I, evidentment, un altre pàrquing al centre de Lloret té més factors positius que negatius si algú vol invertir en aquesta inversió, valga la redundància, no? Perquè el voldrà amortitzar. No sé si ara s'està tornant a rellençar l'obra d'aquell centre comercial de l'antic Hotel Bella Dolores, era, no? Que es va parar...
Blanca Aurora.
O Blanca Aurora, i que ara es veu que es vol fer el pàrquing. Per almenys jo passo per allà a peu i he tornat a sortir el lladrero de 190 places de parc per lloguer o compra o tal, no? O sigui, potser es torna perquè allò també era una llàstima, no? Per almenys aquell solar estava totalment inutilitzat, era lleig, desgraciat, ja. Vull dir, potser que s'arregli i...
Sí, se li dona una utilitat, sí.
Se li dona una utilitat, no? Tots els seus, ara exagerar i tal, jo trobo que els centres dels pobles cada vegada més volen evitar la circulació rodada per allà, no?
En ese aspecto también tiene razón.
Sí. Tot és impossible, no? Ja sé que a Barcelona, per exemple, la zona centro està taladrada a quatre nivells, tot pàrquings, però bueno, allò és una altra història, no? Ara no podem pretendre que Lloret sigui això, no?
El que passa és que no estem gaire acostumats a pagar per aparcar.
I això és un altre vertent. Això és un altre vertent.
Perquè quan anem a Barcelona paguem, eh?
I molt car. Sí. Jo tinc l'acostum, la meva dona em diu que sóc un maniàtic, de a tots els pobles que vaig mirar el que val la zona blava, mirar el que val l'hora d'aparcament. Sí, és veritat. L'hora d'aparcament és molt cara a tot arreu. I la zona blava a Lloret és molt cara comparada amb altres ciutats semblants. És molt cara, ciutats de la costa.
L'avantatge que tenim és que el preu per la gent de Lloret és més barat.
La gent de Lloret té les avantatges que suposo que els sap, els coneix i els aprofita. I llavors és barat. O sigui, és una qüestió de toma i daca per una banda, no? I de que ens eduquem tots
bueno,
una mica...
Quitando la temporada alta y en los días más así complicados y tal, tampoco es tan difícil encontrar aparcamiento en Llorete, porque yo muchas veces vengo de Fanals y tal, y sobre todo en la temporada baja es facilísimo, sí que hay. Y en verano, si te das cuatro vueltas y conoces un pelín el pueblo, sí que algo siempre encuentras. Bueno, sí,
cuatro y ocho
bueno,
vueltas.
Bueno, y ocho.
A ver, sí, no, y claro, y sobre todo si no vols pagar zona blava y tal, pues en faràs 28.
Sí. Jo, de totes maneres, com a pla estratègic, jo seria partidari de fer pàrquings dissuasoris no a l'interior del centre urbà, sinó a les
perifèrico,
afores.
No?
Amb això estic totalment d'acord.
I que la gent que sàpiga que si hi ha pàrquings en el centre es planifiquen per la gent que hi viu i necessita dormir al cotxe allà. Però no per la gent que ve de visita. La gent que ve de visita ha d'aparcar fora.
Però la gent no vol caminar. I sobretot la gent jove.
Doncs farem...
La meva filla, si pogués, aparcaria en el menjador de casa.
Sí, ja ho sé.
Tens tota la raó, pues que comencin a caminar.
Però és que s'hauria de fer també un pla de sensibilització i de comunicació i s'hauria de fer un transport públic amb unes llançaderes, amb unes freqüències que permetés doncs, que no hagi d'estar tres quarts d'hora esperant que vingui el bus, sinó que realment es pugui aparcar i de manera ràpida pugui anar al centre. Això no és només fer un pàrquing i ja està. Seria una cosa molt ambiciosa a tenir en compte molts factors, però jo crec que el futur passa per aquí, perquè la població creix, cada vegada hi ha més cotxes, cada vegada hi ha més necessitat de pàrquing. El que no podem fer és que la gent que estem vivint aquí no tinguem lloc per aparcar, els turistes que venen no tenen lloc per aparcar. Hem de buscar solucions.
Bueno, fa molts anys que ara no sé com està. Perdó. Però fa molts anys que si tu volies fer-te una vivienda al centre de Lloret i tal, havies de fer-te el teu pàrquing o justificar que tenies on deixar el cotxe. Ara no sé com està.
No lo sé. No lo sabia tampoc. Sí.
Ho desconec perquè no...
Pues abans era així.
No m'he fet una vivenda al centre.
Lo qual ho trobo correcte, no? No, és veritat.
Sí.
Ho trobo correcte.
Això... Bueno, encara n'hi ha gent que no té cotxe, eh?
I deu ser molt feliç.
Sí, jo ho dic, jo per la meva feina necessito cotxe, però jo conec gent que no té cotxe. De fet, no té ni carnet de conduir. I dius, bueno, hi pots viure? Sí, i tant.
Sí, hi ha gent de totes les feines i de totes edats que no té carnet de conduir i viu i treballa.
Sí,
sí, però ara posaré al damunt de la taula un altre element, que són les motos, que cada vegada n'hi ha més.
Sí.
I que cada vegada s'han fet més aparcaments perquè és més fàcil trobar més per petita zona que hi hagi, com que ocupa poc la moto, però cada vegada n'hi ha més.
Jo sempre voy en moto, en Lloret.
Clar.
I si tengo que moverme a Blanes o tengo que ir a Calella, donde tenga que ir, voy en moto.
Has vist? És la solució que es busca la gent. És una de les solucions.
Hay parking en todo Lloret, donde quieras, pues, vamos, en la puerta de donde vayas, siempre. Jo sempre ho he en moto.
I sempre ens quedarà al damunt de la vorera.
Ai, ai...
Això, ha dit dues coses incorrectes. En la puerta de donde vayas. I això a vegades... La grua se't dona a les motos.
No, digo relativamente cerca donde vayas.
Això és evident, home, clar.
Cada zona tiene su... Sí, hay aparcamientos de moto en todos sitios, sí.
Ara, jo he viscut molts anys a Barcelona, ara fa 10 anys, encara no. 9, que torno a viure a Lloret tot l'any, i jo pensava i m'imaginava si totes les motos que corren per Barcelona fossin cotxes, què passaria amb el trànsit de Barcelona?
Seria impossible.
Jo és una cosa que... ostres, què passaria si totes aquestes motos tinguessin quatre rodes en vez de dues i comencés? Seria impossible.
No.
Sí, porque te pasan por la izquierda, por la derecha, por arriba, por el...
Encara que condueixin bé.
No
me figures cotxe.
No, digo, es que sí, es que...
És un perill anar amb cotxe a Barcelona, sí, perquè si no vigiles bé, a banda i a banda tens una moto.
Bueno.
Por eso digo, tienes que ir concentrado, porque en el momento es como una prueba de Fórmula 1. En el momento que pestañes un poco, ya, vamos... Te pitan, te machacan, te...
Necessites una certa pràctica, evidentment.
Per sort, la realitat de Lloret està molt lluny d'aquest caos circulatori,
moto,
i per tant...
Però vull dir que la moto és un bon sistema per la gent que té feines de diferents punts o té que moure-se d'un punt a l'altre, que són feines molt normals, i que fer-los a passejant, des de luego...
No. Si aconseguíssim que fossin elèctriques ja seria
increïble.
Ja hi ha els patinets,
Bueno. Comencen a haver-hi solucions diferents de les motos, no?
Home, el senyor Agustí té un fill que va crear una empresa a Barcelona sobre bicis?
No.
O com funcionava?
Jo tinc un fill que no va crear cap empresa, era empleat de l'empresa que va muntar el Bicing a Barcelona. Sí, ell va ser el primer que va muntar el Bicing a Barcelona. I també n'ha muntat a moltes altres capitals del món. N'ha muntat a Mèxic, n'ha muntat a Helsinki, etcètera, etcètera, i la més recent a París. L'últim Bicing que s'ha inaugurat fa poc és a París. Això té una certa sortida. I abans eren, com a Barcelona, totes les bicis eren mecàniques, 100% mecàniques. Ara, amb les evolucions que es fan, ja s'exigeix que hi hagi un 20% d'elèctriques, no?
Pedaleig assistit elèctric. Que és un pedaleig, però assistit elèctricament amb un petit motor.
Una ajuda que es carrega quan tu pedaleges i tal, i te serveix d'ajuda a les pujades, que se'n veuen moltes pel carrer, també, no? Però ara, en aquestes bicis municipals, diguem-ho així, s'exigeix que hi hagi un percentatge, suposo, per captar més gent d'una certa edat. Estem a ciutats que no són planes com Holanda, Bèlgica i tots els Països Baixos, no? Aquí són més irregulars,
sí,
no?
Sí.
I, clar, fa falta a vegades una ajuda.
Però, clar, a Lloret tenim força carril bicis i, en canvi, una empresa d'aquestes característiques?
No ho sé, suposo que a Lloret també hi ha molta bici privada, no?
Normalment els carrils bici no els veiem gaire plens, de bicicletes.
No, tot també és veritat. Però a Barcelona, jo recordo...
En canvi, de patinets elèctrics, sí.
Sí, bueno, claro, la comoditat de la joventut. El que no camina, vol aparcar davant, no pedaleja, vol anar mecànicament o elèctricament conduït, no? Però a Barcelona, quan es va muntar el Bicing, jo, com a sensació que vaig tenir... és que va provocar la sortida també de molta bici privada. O sigui, de gent que tenia ganes d'anar en bicicleta, que va provar el servei, que potser el trobava car, el trobava incòmodo, i al principi avaries, no trobaves bicicletes a l'estació on te l'anaves a buscar, però que li agradava, i diu, ostres...
Sí, provaron, l'he gustat.
Pues, compro la meva bicicleta. No?
També és veritat que quan va començar el Bicing, la ciutat de Barcelona va fer una remodelació dels seus carrers i va posar carrils bici protegits, molt ben delimitats, que abans no existien en tanta quantitat o tan ben delimitats. Hi ha gent que tenia por d'anar amb bici per la ciutat, precisament per allò que comentàvem, dels cotxes, les motos, doncs la bici encara és més desprotegit i per tant hi havia moltes famílies que tenien por. I en canvi el fet de posar el bici va fer que tots els carrils bicis augmentessin la seva quantitat, però a més estiguessin ben delimitats i protegits. Per tant, hi ha molta gent que s'ha decidit a sortir al carrer perquè se veien més segurs.
Por aquí no se puede ir en bici, ya te lo digo yo. Que es imposible. Yo he tenido un par de sustos por aquí, me dieron un golpe también, un francés que iba con un Mercedes que ni se paró tampoco, yendo aquí para Fanals, y es que yo no cojo la bici por eso, voy por la montaña, sí, pero por la carretera es que no se puede coger. Tienes, sí, cuatro zonas habilitadas por la parte del día y por allí y tal, con tu carril bici, pero es peligrosísimo. Y dentro de Lloret es que es jugártela. Te metes en la rotonda aquí de... la rotonda de McDonald's y tal, y ahí como no vayas con ojo, vas al suelo, pero vamos, seguro, complicado.
La circulació en bicicleta és complicada. Necessita una educació global de la gent.
Sí, també, claro.
Necessita que sigui acceptada per tothom... Sí. I que la gent estigui, deixem dir, educada, no? Mm. Tant per part del cotxe com del ciclista, eh?
Vull dir, tothom.
Per les dues parts. Necessita una educació, necessita adaptar-s'hi. Quan tu vas a països realment de bicicletes, ho veus, això, eh? Veus com circulen els cotxes, que circulen diferent que aquí, veus com circulen les bicicletes, tots tenen la seva pròpia senyalització, es compleix a raja d'able, necessito una altra educació.
Sí, això sí.
Anar amb bicicleta, no aniré més de presses, faré un slàlom d'aquests, arribaré abans, això no és anar amb bicicleta. Si necessita una... Ja si veiéssiu els aparcaments que hi han de bicicletes a prop de les estacions d'Holanda...
Allà tenen més cultura, eh?
Sí, és el que et dic, una educació, una cultura. Hi ha uns aparcaments al costat de l'estació d'Amsterdam de bicicletes que no sé els milers de bicicletes que hi ha. És increïble. I que roten, eh? Perquè al dematí els hi deixen i se'ls emporten. Però aparcaments de pisos de bicicletes. A ciutats de Bèlgica exactament igual. Al costat de les estacions de tren, tots són bicicletes. Aquí vas a l'estació de Sils, tots són cotxes.
Es que aquí si pones un aparcamiento de bicicletas, vamos, montas un negocio allí y a los cuatro días no queda ni una. Aquí, cuando ven un poquito de hierro, aquí la 1000 bicicletas en una mañana, vamos, no queda ni una.
No, es que... Sí, riem, però és que...
Sí, és així.
És un problema d'educació global, és una cosa de disciplina, d'educació. Nosaltres tenim un altre tarannà.
Malauradament sí, és així.
Bueno, però ells disfruten quan venen aquí d'una part del nostre tarannà.
Sí.
D'una part.
Senyors, 20 minuts i les 10 del matí. Els hi deixo molt poc temps perquè puguin comentar que Rajoy reunirà el govern a les pròximes hores pel recurs a la llei de presidència i que Puigdemont podria anunciar el pla D quan el Tribunal Constitucional suspengui la llei de la presidència. Más de lo mismo?
Previst. De moment no hi ha cap novetat.
Bé, almenys el dia 22 de maig crec que s'acaba el termini.
Allà, abans del 22 de maig hi haurà alguna novetat. Fins a llavors tothom juga les seves cartes.
Això és més llarg que un dia sense pa, si m'ho permeten. Sí.
Bueno, perquè ens toca a nosaltres. Hi ha hagut altres que triguen més. El Rajoy l'última vegada, per dir alguna cosa.
A veure, posicionaments,
no,
Francisco.
No és un posicionament, és una constatació.
El que pensen vostès, l'opinió que en tenen.
Jo és que em surten paraules molt gruixudes.
Que surtin, doncs.
Que surtin.
Per mi la situació és vergonyosa. Perquè s'està prioritzant una estratègia més que partidista, personalista, per davant dels interessos de la gent, o fins i tot pels interessos del país. Hi ha molta gent que té el país a la boca i diu que tot això s'està fent pel bé del país. No tenim govern, i realment no el tenim perquè no volen. Perquè la seva prioritat no és començar a governar. La seva prioritat és fer la guitza al govern de Madrid. i ho tenen claríssim. Han descobert que contra Franco se vivia mejor. I això que és un xascarrillo de bar, s'ho han agafat bé i han dit, no, aquí hem de fer renéixer el franquisme i hem de lluitar contra ell perquè això ens dona de menjar, ens dona vida i ens dona rèdit electoral. I per mi és vergonyós. Per mi és vergonyós. Que hi hagi un partit que hagi guanyat les eleccions i que no hagi proposat candidat a la presidència, no té sentit. Que hi hagi una majoria parlamentària de tres grups independentistes que podrien formar govern i que no ho facin, és que no hi ha paraules per descriure. No hi ha paraules.
Andrés.
Es que siempre digo lo mismo, pero bueno. Ahora yo lo que veo es que la gente ya se ha hartado del todo. Vamos haciendo la vida igual. Medios de comunicación ya no le dan tanto bombo. La gente se ha olvidado un poquito. Yo hablo así de gente de a pie como yo. Y no sé. Bueno, como dice él, tiene razón. De aquí a que a la fecha límite saldrá alguna novedad más. Y la verdad es que estoy un poco perdido, porque luego pienso como él también, que lo que no quieren gobernar les va bien, la situación está estupendo así, vamos chupando de ahí y así va a seguir, creo yo. Yo ya hace tiempo que dije que habría elecciones, que podría haber unas nuevas elecciones y tal, y al final un poco perdido estoy, no sé por dónde va a salir la cosa, la verdad. No lo sé.
Agustí.
Bueno, jo sóc una mica més... no sé com ho diria. Aquí han dit que hi va haver eleccions, el partit que va guanyar les eleccions no va fer govern, no va intentar-ho. Jo suposo que ho va intentar i no va poder. Torno al paral·lelisme del senyor Rajoy, que va guanyar les eleccions les últimes, el rei li va encarregar i li va dir al rei que ell no volia. I això és... Si això és política, jo no sé el que no és. Va? Després hi ha una majoria que va guanyar les eleccions, que podia fer govern, i que llavors hi ha una part que diu no faig govern perquè no em deixen fer el govern que legalment, com a majoria, jo vull fer. Es una opinión respetable como las otras.
Sí, pero es lo que dice Pastor, es que no. son todos partidistas, es que cada uno mira por su suyo.
Vale, pero la realidad es esta, que una mayoría que podría hacer govern porque son unos candidatos proposats que no els hi han prohibit presentar-se a les eleccions i han sortit, han guanyat, tenen tot el dret a poder fer govern, dic jo. I les lleis, me sembla, que també ho diuen. Mm-hmm. Llavors, per altra banda, no poden. No poden per què? Jo diria que vist per una persona de l'exterior, doncs no deuen poder perquè hi ha un tribunal que ho prohibeix.
No, és que no és així. Vist des de l'exterior, per exemple, l'altre dia parlava amb una amiga meva d'Argentina i em deia, és que una persona que està en un procés judicial no pot ser ni candidat.
Això no és veritat.
No, això m'ho va dir ella. Jo no conec la realitat d'Argentina. Jo no conec la realitat d'Argentina. Jo dic,
la realitat d'aquí no és veritat.
No, però dic, ha comentat, vist des de l'exterior, hi ha moltíssims països, molts, que veuen això com una presa de pèls. Jo, que algú vulgui fer un govern amb gent que no hi és present, pels motius que siguin, em sembla una utopia, o sigui, és una presa de pèl. Què costaria agafar persones que segurament que hi ha moltes persones vàlides, competents, que poden fer de president, de consellers i del que faci falta. Per què s'està prioritzant que siguin aquestes i no unes altres persones? Perquè d'aquesta manera es desgasta el govern de Madrid. Que jo reconec, en Rajoy no es mereix ser president d'Espanya. Hauria d'estar fora ja, fa molt de temps. Però que Rajoy ho faci malament no justifica que aquí a Catalunya ho fem malament també. Un error més un error no és una solució, són dos errors.
Són dos errors.
I per tant, Rajoy molt malament, fora... Però és que aquí a Catalunya s'està fent Molt malament, també.
Pero es que, claro, así volvemos a lo mismo. Dicen, no, Rajoy no se lo merece, pero no se lo merece por qué. Entonces, que volvemos siempre, si, es que siempre es lo mismo. Sí, los de fuera, no, los de aquí, no, si es que siempre...
Sempre tornem allà mateix. Sempre tornem allà mateix. O sigui, l'única pregunta que em faria jo, si fos en el cas del senyor Puigdemont, diria, per què jo no puc ser president d'aquest govern, com ho he guanyat allà on havia de guanyar? Per què?
Jo ho tinc claríssim.
Per què?
Perquè està reclamat per la justícia i no ha donat la cara.
Perquè està reclamat per la justícia i no ha donat la cara. Si estàs reclamat per la justícia i hagués donat la cara, tampoc podria ser-ho com el senyor Sánchez, per exemple.
Bueno, quan s'acabi el procés judicial...
D'aquí quants anys?
No ho sé, eh?
No ho saps.
No ho sé, eh?
No, no, però no, que, evidentment.
Però és que les accions tenen conseqüències. Si tu fas coses que tenen conseqüències, no, doncs, evidentment has de ser madur i adult i reconèixer que quan fas una cosa hi ha conseqüències.
Evidentment. Les coses tenen conseqüències i tothom...
Sí, però la culpa la tiene el que ha dejado que suceda esto también. Porque si tú esto lo cortas desde el principio, si es ilegal al principio y al final. Si desde el principio es legal, si a ti te dejan ir hacia adelante... Y tú vas haciendo, ¿ahora qué pasa? ¿Que ahora cuando llego no puedo hacerlo también? Y mira que yo soy el menos indicado para decir eso, ¿no? Siempre no, me posicionan en lo contrario. Pero la razón hay que dársela al que la tiene. Y ya está. Si tú desde el principio, ya está. Si no al principio, el que tendría que estar en la cárcel sería Rajoy. Si defiende lo que están diciendo ellos, no. No, no, legalmente tendría que estar él por alta traición desde el principio. Si desde el principio hay una cosa ilegal y tú lo has permitido, eres tú el que has hecho la traición. Y si tú no has metido a esa gente en la cárcel desde el principio porque lo están haciendo mal... El que lo ha hecho mal eres tú quien tienes que ir a la cárcel y no has incumplido la ley. Okay. Si es que es así. Si tú has dejado que el proceso siga hacia adelante, ahora tienes que dejar que termine. O entonces, ¿qué pasa? Que tú dejas que haya unas elecciones, la gente vota a esta gente que lleva un proyecto político y es legal. Y ahora resulta que cuando lo van a consumar no lo es. Entonces, ¿qué hacemos?
No,
la gente que ha votado, ¿qué pasa?
Si que somos tontos. No hay problema. O sigui, que ya es un partido que demani la independencia, no hay cap problema. Hi ha països que ho prohibeixen.
Aquí a Espanya en Francia, por ejemplo, los partidos independentistas están prohibidos.
Sí.
Si en España no están prohibidos...
Bueno, entonces, cap problema, no? El problema
tienes
no
que luchar por la independencia.
No,
si yo soy un independentista, si yo fuera independentista... Yo lucharía por la independencia.
Sí.
En el momento que me meten en la cárcel, hay algo que no funciona.
No.
Si el partit és legal...
Has oblidat d'un element, no, Andrés, un moment. Tu pots demanar la independència? No hi ha cap problema. Mm-hmm. Tu pots declarar la independència? Jo crec que no hi ha cap problema. El problema és que entre una cosa i l'altra s'ha de seguir
la
legalitat, sí. I s'ha de fer els passos que s'han de fer.
Estamos de acuerdo, pero es una mentira.
La gent del procés s'ha passat de frenada.
Pero es una farsa.
S'ha passat de frenada i s'ha saltat tres o quatre passos intermitjos que no han complert, tenien massa pressa i s'han passat de frenada.
És una estafa.
Ja està.
Es una estafa en todos los sentidos, pero claro. Tanto por un lado como por otro. Claro, pero es que el otro sigue el curso, es que el otro sigue su curso. Si tú estás vendiendo a tus votantes un proyecto y te están dejando que lo vendas, ahora tendré que ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, si no, o sea, la gente que te ha votado, que somos tontos o qué pasa, y el que te ha dejado, ¿qué pasa? Que no sabía lo que había o cómo funciona. Tú no puedes jugar con el sentimiento y con el ideal de la gente así de esa manera.
Aquest,
yo creo que no, ¿eh?
Aquest és el principal argument de l'exconseller Turull, en el sentit de dir...
No, però
a veure, si ens podem presentar en unes eleccions amb un programa independentista,
mm-hmm.
Quan ens ha votat, la gent que ens ha votat, que podem desplegar aquest programa i que el primer que volem és parlar amb l'altre interlocutor i ens nega la paraula,
no,
doncs...
No és veritat.
Què va passar? Sí, jo crec que sí.
No és veritat.
Què va passar amb el cas? Què va passar amb el cas?
Hi ha hagut converses entre l'estat espanyol i el català? I el govern català?
Sí, segur.
Però mira...
Sí, segur. Doncs
pues no transcendit a la premsa.
El que passa és que no convé ni per una part ni per l'altra, perquè estan fent política partidista. Perquè en Rajoy sap que l'independentisme... és una fàbrica de votants del PP i perquè els independentistes saben que les accions del Rajoy és una fàbrica d'independentistes. I ho tenen molt clar. Ho tenen claríssim.
Com estem, doncs?
No, és que ho tenen claríssim. Mira, aquí ho hem dit. El dia 22 s'acaba el plaç.
Sí.
I tots estem convençuts que abans del dia 22 hi haurà una solució i no hi haurà eleccions. D'acord? què passa? Això ho tenen assumit des del primer dia. Des del primer dia.
Tan dolent seria anar amb unes noves eleccions? Pregunto.
Jo tan malo no lo veo.
Jo no. El que passa és que els partits no ho voldran. No tenen diners per afrontar unes altres eleccions. I és una cosa molt materialista, però és que és veritat.
Pues seria la campanya més neta de totes que s'han fet fins ara, no?
De totes maneres, abans del dia 22 hi haurà govern. Segur.
No està tan clar, espera.
Jo crec que sí, hi haurà govern. Però
lo teníamos
el problema
claro,
és que tots aquests mesos que han passat, la prioritat no ha estat governar el país o solucionar els problemes de la gent. La prioritat està fer la guitza a l'altre. Ni més, bueno, ni menys.
Bueno, depèn.
I tot això és una comèdia per allargar el temps, per fer-te fort en la teva posició, i això és una vergonya.
Jo no estic d'acord. O sigui, els partits estan per fer política i guanyar votants. Vull dir, això és el seu modus vivendi, no?
I esa es la realidad.
La gente confunde.
No, la política es poder. La política es poder y tú tienes que luchar por el poder.
No estoy de acuerdo.
Sí, hombre, y tanto que
si
sí.
No
que no estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver. Eso es la realidad. La política es poder.
Eso es una
y aquí se lucha por el poder porque tú crees que puedes hacer las cosas mejor que el otro. Y se ha acabado. Y tú tienes que ir a luchar porque tú crees que haces las cosas mejor que el otro.
No estoy de acuerdo.
Pues esa es la realidad.
Es una manera.
Lo que pasa es que aquí hay una farsa. Aquí hay una farsa desde el año 78 y todo muy bien estructurado. Y esto todo es una farsa y una mentira. Aquí no hay democracia real. No hay democracia real. Eso es una mentira.
No estoy de acuerdo.
No, pero es que eso es la realidad. Porque aquí mandan cuatro y se ha acabado. Bueno, es lo que hay. Ya te digo que yo me tiro piedras encima de mi tejado, pero es que esa es la realidad. Y aquí no hay separación de poderes real. No hay separación de poderes real. Aquí hay cuatro y mandas tú y tú haces lo que yo te digo desde arriba en todos los partidos, tanto en unos como en otros. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que está muy bien estructurado y todo el mundo coge del pastel y se ha acabado. Es una empresa estupenda y montada estupendamente. Y no se va a salir de ahí jamás en la vida. Así estamos. Este sistema no funciona.
Yo creo que te equivocas.
No me equivoco, es la realidad. Vete a Estados Unidos a ver cómo lo hacen. Allí yo gano y soy del mismo partido.
No. Hi ha un refrán, només per... Hi ha un refrán que per mi té molt valor, perquè és un refrán molt savi des del meu punt de vista. Diu, dime de lo que hablas y te diré de lo que careces. Jo penso que tots ja estem d'acord amb aquest refrán.
Lo que presumes.
O de lo que presumes y te diré de lo que pareces. Llavors, jo quan veig un país que presumeix de democràcia públicament, per mi vol dir que no n'hi ha.
I tens raó.
Els partits demòcrates no es posen la democràcia a la boca, i ja ho saben, que són demòcrates.
Això és obvi, és una obviedat.
No, però
ja ho saben.
Jo crec que són paraules molt maques, però no es pot generalitzar d'aquesta manera.
Però és la realitat.
Per la mateixa regla de 3, el moviment independentista tots els dies diu que és pacífic.
Sí.
Què hauríem de dir, que no ho és?
Jo crec que de moment no ha demostrat que no ho sigui. I veurem...
Hi ha paraules molt maques, però no es pot generalitzar.
No, jo crec que el moment independentista d'aquests temps de inquietud, de no tenir govern, de la guerra aquesta de guerrilles, que jo la veig lògica, de entre poders, deixa'm dir, ha tingut per mi dos avantatges des del meu punt de vista. Jo com a català i visquent a Catalunya, per mi he tingut dos avantatges. La primera, que ja no sentirem mai més a dir el voto oculto. Aquest voto oculto ja s'ha acabat. Els senyors del PP no se'l poden posar mai més a la boca perquè ja ha sortit. Ja ha sortit a les urnes oficialment amb un 80% i escaig de participants a les últimes eleccions. Ja ha sortit, tots a votar. Ja hi van anar tots, perquè el 10% restant aquest no vota mai, ni per una banda ni per l'altra. O sigui que la paraula, per mi, és el meu punt de vista, la paraula voto oculto, la gran amenaça dels partits unionistes que en diuen ara, abans en deien constitucionalistes, han reduït el nom per ser més fàcil dir-lo. Per això aquesta cosa d'aquest voto oculto ja la tenim clara.
Per tant, ja ens hem comptat quants n'hi ha d'un costat i d'un altre.
Abans era una cosa repetitiva, per lo menos per mi, repetitiva, insistent, etc.
Sí, però, després, però és que això no treu res.
Després, l'altra cosa que ha tret, no, no treu res en quant en el bé immediat del dia a dia...
No serveix de res comptar-se. Si tu et comptes, has de fer coses amb aquell resultat. Portem mesos sense fer res. I quan tornem a votar, quan tornem a votar, la gent tindrà el dret de votar una altra vegada el que vulgui i podrà canviar el seu vot. Per tant, hem de votar tantes vegades com siguin necessàries.
El problema és que
comptant-se no serveix absolutament de res si després no hi ha conseqüències, si després no es forma un govern, si després no es fan valer les majories que hi ha.
Que per això s'ha votat, per això hem votat.
Doncs estem en una situació de bloqueig perquè la gent que té majoria no vol governar.
Tanto de un lado como de otro.
Està claríssim.
Qui diu que
els fets, ho diuen els fets.
No.
Portem molts de mesos amb una majoria que no ha canviat, que no fa, no fa falta tornar-se a comptar. Ja sabem qui són.
Si verdaderamente miraran por el pueblo, miraran por la gente y la gent que tan estiman, se dejarían de tanta tontería, les darían en la cara a los del gobierno central y dirían, bueno, este, lo que haga falta, pero nosotros miramos por la gente, vamos a gobernar como sea y como y lo que haga falta por ellos. Sí, ya, vale, no puedes estar de acuerdo. Yo es lo que yo pienso, lo que yo creo.
Fixeu-vos si és tan dolent el 155, fixeu si és tan dolent el 155 i està fent tant de mal al poble de Catalunya, fixeu-vos que els independentistes que tenen majoria al Parlament i podrien evitar-ho, no estan fent absolutament res.
Peor seria si no estuviera...
Per tant, tan dolent el 155 no serà, eh?
Podrien evitar-ho com?
Fent govern! Ah, sí? Si és tan fàcil com això.
Fent el govern que volen els
fent
altres.
Un govern. Oh, no, no. Un govern, nosaltres, govern no. Sortit de la majoria parlamentària que hi ha.
Este, es que,
és tan fàcil com això.
Mande el que mande, este el que esté, el projecte
no,
és el
però,
mismo.
Però tiene que salir el cagonyat. Mira, en el cas de les eleccions basques de fa molts anys, va haver-hi el problema de Bildu, quan es va crear Bildu. Què va fer l'estat espanyol? Prohibir Bildu. No deixar-lo presentar les eleccions.
Gràcies, senyors.
Perquè era un partit que finançava
continuïn,
el terrorisme.